Hola, bona nit.
Escolti'm, què hi fa un independentista català convertit en assessor de campanya d'un candidat, a més amb moltes opcions de guanyar, com Gustavo Petro?
Doncs ajudant el que podem. Jo per aquí ja els dic moltes vegades que els europeus hem estat 5 segles saquejant la resta del món i amb aquests recursos hem pogut fer coses en el nostre país i hem après coses i el mínim que podem fer és transmetre aquest aprenentatge a la bona gent que vol treure Colòmbia de l'atzucat que ha viscut durant tants anys.
I ja que parlem d'això, de transmetre l'experiència, quina part de la seva experiència com a polític català des d'Europa ha pogut posar en pràctica per ajudar el candidat de l'Esquerra colombiana?
Bé, de fet, inicialment a mi ens ha agradat més poder donar un cop de mà més a fons amb el tema organitzatiu, que és potser amb el que tinc més experiència, però això implica molta presència a Colòmbia i on no puc ser-hi tan seguit i, per tant, finalment la col·laboració s'ha basat sobretot en la part estratègica.
I quins aspectes concrets d'aquesta estratègia, diríem, aquí veiem la mà de Xavier Vendrell?
Bé, l'equip d'estratègia hem estat 3 persones. Gustavo Petro és una persona que se l'ha intentat atacar molt dur en l'aspecte de que ell és un exguerriller. El que passa és, clar, parlar d'un exguerriller a Colòmbia, un país que hi ha hagut 50 anys d'enfrontament, és com si, com li diria jo, com si als anys 80, quan la represa democràtica, els diputats d'Esquerra Republicana, recordo, doncs, en Barrera, en Marc Aureli, en Víctor Torres, els diguis que vostè va participar en una guerra, si és clar, és les circumstàncies que es van viure. Gustavo Petro és un exguerriller, però és una persona, diguem-ne, que tota la vida ha lluitat per recuperar la democràcia i la justícia social al país i ha aconseguit un efecte que ningú esperava. Jo, si li he de ser franc, tinc amistat amb en Gustavo Petro des de fa pràcticament 7 anys, però si a mi haguessin dit fa mig any que hi havia possibilitats reals que guanyés, pensava que no seria possible perquè tenia clar que s'aliaria tothom contra ell. Ha generat esperança a gent que estava molt desesperada. Aquí hi ha un factor que se'ns escapa, que és el de compra de vots. Ahir mateix vam tenir el debat a televisió de tots els candidats i Petro, i això he de dir que va ser un suggeriment personal meu i el va recollir, es va mirar a un candidat, que és el candidat, diguem-ne, que fins ara ha estat vicepresident del govern, Germán Vargas Lleras, i li va dir: Germán, ¿usted me puede asegurar que no va a comprar ni un solo voto? I l'altre no va ser capaç de dir-li sí, li asseguro que no, perquè el país sap perfectament que aquest senyor està comprant vots.
Aquí amb nosaltres el coneix perquè quan ve a fer de comentarista sempre hi és, hi ha el Martí Ferrero. Martí,
hola,
en contacte
nit.
Ara amb Colòmbia.
Sí, bona nit, Xavier Vendrell.
Bona nit, ara, Martí, què tal?
Ara, molt bé, ara aquesta aportació que deia el Xavier Vendrell que havia suggerit el seu candidat i que l'havia recollit en ple debat televisat raptar els seus adversaris, especialment qui ha estat vicepresident del govern colombià, a comprometre's davant de la ciutadania que no caurà en corrupció electoral i que no comprarà vots, recorda una mica el repte en campanya del 22 de desembre del president Carles Puigdemont al govern espanyol a acceptar el resultat de les urnes. En fi, salvat el paral·lelisme, el seu candidat se'l considera d'alguna manera doncs un supervivent de l'esquerra colombiana. Abans vostè hi feia referència, antic guerriller del moviment M19, mobilitza masses, omple places, grans recintes, però ha d'extremar moltíssim la seva seguretat. Què se sent vostè assessorant un candidat que ha de portar una armilla antibales en els grans actes públics de campanya?
Home, hi ha moments que realment penses, déu-n'hi-do, no? La situació, clar, vas envoltat, no té res a veure amb com fem els actes, vas envoltat. Jo diumenge vaig anar amb ell amb l'avió fins a Barranquilla, vaig anar amb ell amb el cotxe fins al lloc on es feia l'acte, 3 vehicles blindats, nosaltres entre els vehicles, jo anava assegut al seu costat i recordava una imatge d'una fotografia que va córrer per les xarxes que quan va ser a Cúcuta, una ciutat que fa frontera amb Venezuela, el van tirotejar i hi ha una imatge d'ell fotografiat a dintre del cotxe amb l'impacte de la bala en el vidre del costat on està ell, el seu blindat no va travessar, no, però l'impacte de la bala en el vidre. Realment, clar, és tot molt, molt diferent, però justament això és el que fa més emocionant el tema. Pensar que és possible, perquè ho és, perquè penso honestament que és possible, que si aquest senyor és president hi hagi un gir no tan bèstia, perquè no pot ser, perquè els canvis no poden ser tan forçats, com no tan bèstia com intenten dir els seus rivals que farà ell, perquè ell per governar pensem que el seu partit té tot just un 10%, el partit que ell que li dona suport avui amb ell, té just un 10% dels escons al Senat i al Congrés. Ell haurà de fer moltíssimes aliances, haurà de fer aliances amb els liberals, que ja l'ha feta, que l'altre dia ja va fer un acte on, si algú pot recuperar-ho a les xarxes, és molt, molt interessant. Ell va fer un discurs que va superar la situació a Colòmbia, on venia a dir, i ho tradueixo al llenguatge europeu perquè utilitzava una terminologia colombiana, però on venia a dir, hem de ser capaços d'arribar a un gran acord als socialdemòcrates, aquí en diuen els progressistes, és el que per nosaltres seria els socialdemòcrates, que hem entès que l'estatisme ha de deixar pas a la gestió més efectiva, i els liberals que són capaços de marginar, d'apartar el neoliberalisme inhumà, i aquests liberals més humans i aquests socialdemòcrates, diguem-ne, més pragmàtics, han de fer una gran aliança per governar el món. I això ell ho traduïa a Colòmbia, amb els liberals que estaven donant-li suport, i ell com a socialdemòcrata que ha fet el pas a dir l'estatisme no funciona. I per tant, ell haurà de tenir ministres liberals, segur, dels Verds, segur, però probablement fins i tot del partit de l'actual president Santos, que està enfrontat amb l'uribisme, que és el rival de Gustavo Petro, és el candidat Iván Duque, que és l'home d'Álvaro Uribe, que és qui va governar durant 8 anys abans que Santos, amb mà de ferro i amb algun genocidi bastant salvatge en alguns punts del país, on va matar joves, els paramilitars van matar joves, en fi. És tot un tema que justament l'uribisme està treballant molt fort perquè Petro no guanyi, perquè sap que posarà molta pressió perquè els tribunals internacionals jutgin aquest senyor i a tota la seva camarilla. El que volia dir és la capacitat que està tenint aquest home d'aglutinar gent diferent sota un acord de mínims que ell expressa. I per tant, jo crec que realment està fent una nova revolució en el segle XXI, el sí de Colòmbia i del món llatinoamericà.
Vostè ens comentava ara fa poca estona que la seva contribució en campanya ha estat essencialment de tipus estratègic. Per arribar a ocupar el Palau de Nariño, a la seu de la Presidència de la República, aquesta Colòmbia humana del seu candidat necessita vot femení, no vot jove, el vot negre, el vot indígena. Com es mobilitza en campanya tota aquesta força de canvi?
A veure, hi ha diferents líders. És una de les coses que em va impactar molt en els mítings, no? És que hi ha un grup de gent, és simbòlic, eh? No hi ha hagut cap tipus de violència, no? Però la Guàrdia Nativa, que van amb una mena de sabres, van enfundats en funda, no torno a dir, no hi ha hagut cap violència, però gent indígenes, tot el món indígena està molt bolcat amb Gustavo Petro. Després hi ha la zona del Pacífic, que és on hi ha la majoria de població afroamericana, que també en molt bona part dona suport. El jovent, entre el jovent s'ha generat un revulsiu molt gran. Amb el tema de les dones sí que ens està costant. Ahir Petro en el debat va dir una cosa, que és que ell nomenaria més dones que homes ministres en el seu gabinet. Ell és un home molt convençut d'això i, de fet, la seva darrera secretària de govern quan va ser alcalde de Bogotà va ser una dona, Susana Muhammad. La seva mà dreta a la campanya, Maria Mercedes Maldonado, ha estat una dona. Aquí es presenta el que en diuen el tiquet presidencial, que és president i vicepresident. La vicepresidenta també és una dona. Hi ha una voluntat molt clara d'ell de feminitzar la política i en aquest sentit hem intentat donar senyals i hem intentat fer clocades d'ull. És molt complicat perquè per guanyar no pot perdre el vot aquest més rebel, més revolucionari que ha arrossegat ell sempre. Jo crec que aquest el tenim molt blindat, però alhora hem d'anar fent clocades d'ull i especialment mirant cap a la segona volta. Per exemple, ahir va anunciar, clar, ell, un exguerriller, amb el tema del procés de pau, a veure com encara això, ell va anunciar que el ministre de Defensa serà un militar retirat, compromès, això sí, amb els drets humans, però un exmilitar un militar retirat, perquè l'establishment entengui que no matarem tot el que és gras, sinó que es vol fer una política molt d'integració I aquí, per exemple, s'ha parlat molt de que en el procés de pau s'ha indultat molta gent del món de la guerrilla, però la realitat és que ja hi ha hagut centenars de militars que estaven empresonats per delictes, per haver actuat fora del marge de la llei, haver-se pres la justícia per la seva mà, i també se'ls han commutat penes dins d'aquest acord del procés de pau. Per tant, ell està buscant, sí, és cert, aquest suport d'aquesta tipologia que tu, Martí, deies, però també mirant cap al centre, cap a un electorat. Ell hi deia: volem convertir Colòmbia en un país dominat per la classe mitjana, perquè la majoria de la gent ha de ser de classe mitjana. Per tant, és una trucada d'ull de la classe mitjana, però al mateix temps està dient a la gent pobra: volem que sigueu classe mitjana, perquè la classe mitjana és qui garanteix la democràcia en un estat, i més en un estat tan complexa, en una situació tan complexa com la que viu Colòmbia.
Senyor Vendrell, segur que s'ho està passant molt bé. També li dic una cosa, que fent de tertulià aquí, coses per comentar en tenim moltes, suposo que li van arribant, des de la moció de censura fins a Gürtel, fins al govern català encara pendent del DOC. Per tant, de fer ara la tertúlia, la podríem seguir fent amb vostè. Només una cosa, agraint-li que ens hagi explicat com és aquesta campanya i desitjant-li molta sort. Suposo que si al final Gustavo Petro acaba guanyant aquestes eleccions, del cas català no necessitarà rebre moltes informacions.
Gustavo Petro va ser aquí amb nosaltres l'1 d'octubre, el 2 d'octubre, el 3 d'octubre, va viure aquells moments, aquelles dates. Gustavo Petro és una persona absolutament sensible amb aquest tema, i és evident que no caldrà explicar-li gran cosa, perquè ja els que fa anys que tenim relació amb ell, evidentment li hem explicat el que vivim. A més, com a persona progressista i de mires amples, més enllà de que li sembli bé que tinguem la independència, però el que evidentment no pot tenir cap dubte és de que Catalunya ha de tenir el dret a decidir, el dret a decidir lliurement el seu futur. Però si, com vostè deia, si li sembla, a partir de la setmana que ve estic a la seva disposició per parlar també de tot això des de casa nostra.
Segur que els temes no faltaran i alguns d'ells seguiran sent els mateixos. Xavier Vendrell, moltíssimes gràcies, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.